Allada al temps, jornada sense gaire canvi, cel majoritàriament cobert amb pols en suspensió, avís de rissaga a Menorca, continuam amb aquest avís meteorològic, i alguna tronada puntual, però sense precipitacions. Temperatures que es mantindran estables, màximes al voltant dels 34 graus i mínimes prop dels 23. Sí que se nota una lleu davallada de les mínimes. Començam en crònica de successos i vos contam que campi que fort, els investigadors intenten aclarir encara les causes de l'incendi que va afectar un edifici residencial. Les primeres hipòtesis apunten a un mal contacte de l'endoll on estava connectat l'aire condicionat. Avui els veïnats, això sí, podran tornar a accedir als seus habitatges mentre s'apuntala el sostre i també la planta baixa per poder garantir la seguretat de l'estructura. Serà un dels temes que abordarem avui i del que estarem pendents, però en tenim d'altres. Fem el repàs amb Maria Antònia Esquines i parlant precisament d'una nova important a l'hora de passar a l'ITV a Eivissa. Bon dia.
Molt bon dia, Marta. Així és, idò. A partir d'ara s'haurà de pagar per avançar per poder reservar cita. El Consell d'Eivissa vol reduir l'absentisme que supera el 40% de les cites concertades i evitar l'ús fraudulent del sistema de reserves.
Un sistema que, per cert, també s'aplica a les cites mèdiques, que són moltíssimes encara les persones que no avisen per cancel·lar les cites. Serà, com dèiem, un dels temes de tertúlia, però parlant d'Eivissa, l'aeroport d'Escodolà tindrà per primera vegada un vol directe amb els Estats Units.
United Airlines connectarà a Eivissa amb Nova York 4 dies per setmana a partir del 31 de maig de l'any que ve. Una nova ruta que arribarà en un moment de fort creixement del turisme estadounidense que les Balears.
Vos contant també que a Palma ha estat detingut un entrenador de voleibol per presumptament violar una jugadora menor d'edat. Els fets s'haurien produït el passat mes de juny i la víctima hauria quedat embarassada.
La investigació es va iniciar després de que la família detectés un canvi important en el comportament de la menor. Posteriorment, una prova mèdica va confirmar l'embaràs. El detingut acusat per l'agressió sexual s'ha acollit el dret de no declarar i ha quedat en llibertat amb un ordre d'allunyament de la víctima.
Justament parlant d'habitatge i tornant a Eivissa, vos hem d'explicar que a Santa Eulària l'Ajuntament ha ingressat 1.780.000 euros per una única sanció urbanística, una xifra de rècord.
Dir-vos que és la més elevada de la història del consistori. La multa correspon a unes obres sense llicència en una edificació protegida i en total enguany el municipi ja ha recaptat més de 5 milions d'euros per infraccions urbanístiques i preveu arribar als 7 milions a final d'any.
El repàs a l'actualitat avui és amb Manuel Aguilera, Anna Mascaró i Juanan Torres, però quan arribem a les 9 i 7 minuts sempre fem aquesta reflexió, la frase del dia que avui arriba abans de temps. Però on passa?
Així és, Marta, la frase del dia diu: ni el teu pitjor enemic pot fer-te tant de mal com els teus propis pensaments. Una frase del mestre espiritual Buda.
I de què parla tothom? No sé si ve també l'actualitat molt reflexiva.
Idò, i mira, tothom parla de la fotografia de vacances que mai no va existir. Seria el titular que explicaria el que ha passat a les xarxes aquests dies. Una fotografia que mai no va existir i que tothom va comentar. Mireu, vos explico. El príncep Carl Philip de Suècia, de 46 anys, ha gaudit d'uns dies de vacances a bord d'un iot davant les costes d'Eivissa amb un aspecte físic espectacular i una actitud totalment relaxada. El problema és que aquell moment mai no va passar. La fotografia havia estat creada amb intel·ligència artificial, ja que la imatge era bastant convincent perquè milions de persones la donessin per bona i abans de que s'identificés com a contingut generat per IA, la publicació havia acumulat, atenció, més de 4,3 milions de visualitzacions. Clar, Marta, tothom va donar per fet que era ell i aquell era el seu cos. Ja no saben distingir entre el que és intel·ligència artificial i el que és realitat. No sé si cada vegada serà més complicat, si fins i tot era Eivissa i homes pensant que és una altra platja. És que ja no sé de què ens poden fiar i de què no. No sé què en penses.
Ara just teníem les dues imatges a pantalla compartides. Les podeu recuperar i vetres a la carta per fer aquesta comparació d'imatges i no entenc per què no hi havia necessitat, en realitat, no, d'alterar aquesta imatge, una imatge normal d'un príncep gaudint de les seves vacances d'estiu. Quina necessitat hi ha de transformar un cos, no? D'idealitzar-lo, perquè per ell és un superheroi, no? Per ell és, no sé, un cos de,
sí, un
de Marvel,
exagerat.
Que no
sí.
Un cos normal, quan aquest home ja estava bé de per si, no necessitava cap tipus de retoc.
Clar, i jo tots aquests likes i visualitzacions que ha agafat és bastant realista, per aventura les persones que no l'hagin vist abans tot d'una se l'han cregut, o fins i tot hi ha hagut canvis físics que s'han fet ràpids i deuen pensar, s'ha apuntat en el gimnàs o qualsevol cosa.
Ja te dic jo que tan ràpid al gimnàs no te quedes així, eh?
I amb molta proteïna, la cosa així, perquè si no, no ho assimila, però jo crec que la gent És que, clar, no hi ha cap imperfecció, se pot arribar a creure i pensar que és realitat.
De totes maneres, vosaltres, els joves, perquè a mi em passa amb els meus fills, sempre detecten quan una imatge està feta en via. No sé per què.
Marta, m'hagués costat, eh?
Tu creus?
Jo crec que
perquè
sí.
Perquè a mi sempre em diuen, però si això és IA, i ho veuen tot d'una, no? Però els que tenim ja una edat, mos costa un poc
clar,
més
és un poc exagerat,
veure, no?, si és IA o no.
Però és que no veus quasi cap imperfecció a pit, segons quines zones, segons un poc més borroses, per exemple, algunes zones del vaixell del iot, diries, ai, però és que no ho he vist,
no,
eh? De primeres.
Fa por.
Mos enganen.
Fa por que precisament hagi aconseguit aquests nivells, no, de perfecció a la intel·ligència artificial que ha vingut, com heu vist, no, per quedar-se. Ja ho hem sabut, hem escoltat les notícies, els diferents boletins informatius, a les xarxes també surt pràcticament per tot, però ha mort als 80 anys una de les grans icones de la música nord-americana, Dolly Parton. Tantes vegades hem parlat en aquest programa de Dolly Parton, la reina indiscutible del country, que va morir ahir dimarts a Nashville, Tennessee, de càncer, amb la música i do, si vos sembla, de Dolly Parton, però també amb la bona companyia de Facu Tenaglia als comandaments tècnics, Robert Mercè, Alejandro Rubio, Àlex Fortes, Victòria Sardà i Yolanda Ruiz a la producció. Comencem aquesta jornada de dimecres.
Divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.
Nou i 12 minuts, comença la nostra tertúlia, el repàs a l'actualitat. Avui, aquí als estudis de Palma, tenim els periodistes Anna Mascaró, bon dia.
Bon dia. Com
Manuel va? Aguilera, bon dia.
Bon dia.
I ens escolta des d'Eivissa, Juanan Torres. Bon dia, Juanan.
Què tal? Molt bon dia.
Mira, precisament començarem per tu. Santa Eulària ingressa 1.780.000 euros per una sanció urbanística interposada l'any 2023. Una propietat que va fer obres, en aquest cas sense llicència, una edificació protegida. Les obres il·legals es van fer una casa i, clar, aquesta casa estava protegida pel pla territorial prop del polígon de Cana Palava. Es va iniciar aquesta reforma, com deien, sense llicència. El consistori va aturar el procés d'obres en diverses ocasions, però sembla que la propietat va dir que no, que continuava, va fer cas o més. Estem parlant d'una xifra de rècord, d'una sanció històrica, perquè mai s'havia assolit, no?, pràcticament quasi els 2 milions d'euros per una infracció urbanística. Juanan, això és un toc d'atenció en tota regla.
Sí, així és, i a més amb uns expedients que solen allargar-se moltíssim. Sempre que es troba algun infractor, sol recórrer aquestes sancions i allargues procés moltíssim i que no els ajuntaments no arriben a cobrar fins a molts anys. En aquest cas això no ha passat. És un expedient que ho tenia tot, sobretot aquí la clau està en que era una casa d'abans del 1956, que protegeix, que el pla territorial d'Eivissa, com has explicat, protegeix de manera més efectiva que d'altres edificacions més noves. L'Ajuntament de Santa Eulària, quan es va donar d'aquestes obres o d'aquesta infracció, va decretar la suspensió de les obres, no, el promotor no en va fer cas, i bé, tot això, evidentment, suposa un augment de la sanció que va pujant i fins a aquest 1.780.000 euros, que la veritat és que és una xifra rècord i una xifra molt grossa que mai vist a Santa Eulària, i a pocs ajuntaments, pensió, hauran pogut cobrar una sanció d'aquest tipus.
Clar, després és que se pugui cobrar, Manuel, no?, que aquestes persones afrontin aquesta sanció. Podem fer, si voleu, també el paral·lelisme de les sancions pel lloguer turístic il·legal, no?, que també són sancions molt altes i sempre mos demanam se poden arribar a pagar. O també està l'altra versió que diu que sí que compensa, perquè, clar, ingressen tant de dobbers que per això poden enfrontar la multa, però en aquest cas no era un lloguer, ni molt manco, era una infracció urbanística.
Sí, bueno, entiendo que la sanción va un poco acorde con el precio de la casa, ¿no? Y el volumen de la obra. Esto, bueno, como hemos hablado muchas veces, la dificultad es la detección.
Y exacto.
Luego, y yo creo que estos son unas multas como un aviso a navegantes, ¿no? Para disuadir, ¿no? A toda la gente que hace obras ilegales en su casa. Que hay que reconocer que está dentro de la tradición española, mallorquina, ¿no? ¿Quién no conoce a alguien que ha hecho una obra ilegal en su casa?
Una cosa es posar un tancament petit a terrassa i que protestin els veïnats, i una altra, una obra d'aquesta envergadura.
Sí, lo importante es cuando te llevas bien con los vecinos y no te denuncian...
Que es molt important,
¿eh? Normalmente no te detectan y bueno, y no pasa nada, pero...
M'estàs dient que estàs fent obres il·legals?
No, jo... Que va.
Confessió.
Bueno, yo lo que confesé aquí...
Semblava que havia... parlate abans amb els seus veïnats.
Lo que confesé aquí fue que estuve haciendo Airbnb en mi casa en habitaciones legal.
Programa no se pot comprometre.
Hasta que se hizo.
O no se fa responsable del que diuen els seus tertulians.
Imagina, ara me detienen.
Pero legal.
Sí, luego cuando lo prohibieron dejé de hacerlo, cuando bueno, yo creo que en ese momento pensaba que era un error, bueno, no vamos a entrar en este tema, porque yo no molestaba a los vecinos ni nada, porque yo vivía ahí. Y nada, que no, pero es verdad que, bueno, yo conozco algunos casos que incluso que hay una motivación política, ¿no? De políticos que han sido denunciados por gente de otros partidos cuando han hecho obras ilegales. Y bueno, y entonces, al final, si te llevas bien con todos y haces una mini obra, es muy difícil que te cojan, ¿no? Encima dando consejos aquí para no... para que no te cojan, pero bueno.
En tot cas, són sancions exemplars, són sancions molt altes que vull pensar, Anna, que és un avís a navegants.
Sí, jo crec que és una actuació exemplar i que les sancions també són tan elevades, com comentàveu, d'una banda, perquè en aquest cas se varen acumular diverses infraccions, però tal com passa amb les multes per lloguer turístic il·legal, el que s'intenta és evitar aquest efecte, no?, que hi havia abans, de com que em compensa... Si he de pagar 20.000 euros de multa, ja els pagaré perquè me surt a compte amb tot el que ingrés. Llavors, darrerament s'estan posant sancions molt altes per fer que realment que siguin dissuasòries de l'activitat. A mi una cosa que m'ha cridat l'atenció de la notícia és que explicàveu que l'Ajuntament va advertir el promotor en diverses ocasions de que estava incorrent en una irregularitat i va fer cas omís d'aquests advertiments. I això és el que ha fet incrementar el preu de la sanció. Però més enllà del preu de la sanció, el que indica, o el que podria indicar, és que hi ha una certa sensació d'impunitat, justament, no? Entre alguns d'aquests promotors que estan fent obres que no s'ajusten a la normativa. Llavors, amb més raó, en aquest cas, considero que s'havia de posar aquesta multa.
Creus, Juanan, i per la teva pròpia experiència i tornant a fer el paral·lelisme amb les sancions per lloguer il·legal a Eivissa, que també són molt altes, que aquestes sancions s'arriben finalment a pagar?
Sí, jo crec que sí, eh? Una volta que s'obri un expedient, i aquest expedient, no sé, que caduqui per segons quins motius, s'arriben a cobrar. Els ajuntaments jo crec que van hasta el final, i a no ser que els promotors i els advocats dels promotors tinguin alguna bona excusa, s'acaben cobrant, el que, evidentment, hi ha molts de condicionants. Jo també parlaria dels motius de per què algun promotor fa obres sense llicència. Aquí a Eivissa tenim uns departaments d'urbanisme en els diferents ajuntaments que estan col·lapsats, sobretot pal de l'Ajuntament de Sant Josep, és a dir, que per demanar una llicència d'obres en sòl rústic, per exemple, a Sant Josep, es tarden més de 2 anys. És un temps d'espera que molts de promotors no poden o no volen esperar, i després també que fins que un comença a posar un bloc, un ja s'ha gastat molts de sous, no?, amb tràmits, amb burocràcia, I tot això fa que molts de promotors s'arrisquin a fer obres sense llicència i perquè potser tenen pressa o perquè es volen estalviar aquests sous que demana tota aquesta burocràcia i es pensa que no els enxamparà. En aquest cas no ha estat així. El valor d'aquestes obres era de més de 500.000 euros, vull dir que la multa ha estat tres voltes superior en el valor de les obres. Vull dir, en aquest cas de Santa Eulària crec que en el promotor no li ha sortit bé la jugada.
Bueno, sí, yo quiero contar una anécdota con el tema de las licencias para que veamos cómo funciona nuestra comunidad. Cuando trabajaba de periodista de sanidad en El Mundo, publiqué que había una empresa que había trabajado, que estaba ofreciendo un servicio sin licencia de actividad. Ese día, cuando lo publiqué, me llamó el gerente de Libesalud y me dijo: Sondureta nunca tuvo licencia de actividad. El hospital de referencia de Baleares estuvo trabajando, abierto y ofreciendo una actividad durante, ¿cuántos?
Décadas.
70,
sí,
70
sí,
80 años, uh-huh, sin licencia de actividad. Lo digo eso como dato histórico de cómo se ha trabajado aquí durante mucho tiempo.
Sens dubte és curiós, que se pugui arribar a cronificar una situació durant tant d'anys, però és vera que, malauradament, la burocràcia és el que perjudica i el que fa que tot vagi molt a poc quan se tracta de sancions. Per això te demanava, quan s'arribarà a cobrar, tu dius sí, perquè quan s'obre un expedient s'acaba pagant, però és, sens dubte, una sanció molt important. Tant de bo pugui servir, no?, perquè s'eviti o s'aconsegui erradicar totes aquestes infraccions urbanístiques i també el lloguer il·legal, que és un dels habituals en aquestes tertúlies, un dels temes més freqüents. Volem canviar de qüestió, si vos sembla. Són les 9:22 minuts. Tot d'una contactarem amb un convidat que tal vegada mos pot obrir un poc la ment o mos pot ajudar, no?, a entendre què és el que està passant amb el nostre patrimoni natural. Quin és l'estat de les coves de les Balears? Cada estiu pateixen, i ho hem vist a través d'imatges que capten influencers, que se publiquen a les xarxes socials, viuen o pateixen molta pressió perquè cada vegada venen més persones a l'illa, arriben turistes, publiquen aquestes fotografies a les xarxes. Alguns experts diuen que aquestes coves són ecosistemes molt fràgils, que qualsevol tipus d'incidència, per mínima que sigui, les pot desequilibrar. És una realitat i també quan, per exemple, va sortir per xarxes socials, no?, les imatges de escaladors Moro, recordeu, no?, fa uns anys que a partir d'aquestes imatges va ser o se va convertir en una de les platges més visitades pràcticament del món. Clar, el que passa és que això és un patrimoni molt més preservat. Un patrimoni, no te diré secret, perquè se coneixen, però, clar, que s'hagin popularitzat tant, som conscients que s'estan alterant els ecosistemes. Anna?
Sí. Bé, jo he cercat una mica de dades i el que explica en la Federació d'Espeleologia és que hi ha unes 7.000 coves a les Illes Balears, de les quals una trentena estan protegides. Per tant, quan denuncien que hi ha persones que, com ha passat, no?, com han fet recentment, que hi ha persones que hi estan accedint sense autorització, el que estan denunciant, entenc jo, és que s'està accedint en aquestes coves que estan especialment protegides i que són especialment vulnerables. I, efectivament, malauradament, la massificació ja s'infiltra per tots els racons i totes les cavitats i històricament s'han conegut casos fins i tot de coves que s'han utilitzat com abocadors, d'activitats il·legals turístiques. Ara m'has fet pensar, no sé si va ser l'any passat o l'altre, que la memòria me falla, que també se va multar una influencer per muntar una classe de ioga en una cova.
Exactament, sí, sí.
Llavors, això no és nou i s'ha de combatre. I no sé si s'hauria potser de plantejar protegir-les més, no? Perquè si n'hi ha 7.000...
El problema és que hi ha un augment de guies pirata. Qui controla els guies pirata, no? Perquè són aquestes persones que organitzen una excursió, però, clar, tot això no està reglat de ninguna de les maneres.
Sí, no, estan obtenint una rentabilitat a través de... Bueno, en muchos casos es una zona protegida. Claro, aquí es como cuando hablábamos el otro día de la protección de las costas, de las fiestas que se hacen en las calas. Claro, ¿cómo puedes proteger toda la costa y proteger todas las cuevas, ¿no? Solo con la Guardia Civil o... Bueno, cuando nosotros no podemos controlar ni siquiera las pateras que están llegando, ¿no? No sé, yo veo difícil solución, pero evidentemente de alguna manera se tienen que proteger estas zones.
Mira, puc incorporar en aquesta conversa Guillem Mulet, que és president de la Federació Balear d'Espeleologia, que segur que mos podrà explicar què és el que està passant. Guillem, bon dia.
Bon dia.
Aquests dies els mitjans s'han fet ressò, no?, de la situació de les coves. Realment s'ha notat un impacte, sobretot els darrers anys. Què és el que ha passat?
Bueno, sí, s'ha notat un impacte en quant a que, a part de que hi ha més turista i més gent que ve a l'illa, pues, sí que hi ha un augment de cap a aquest turisme d'aventura o oferir excursions d'aventura. I a part de que la gent, pues, a través de les xarxes socials, la red i tot això, pues, té més accés a informació i a coses on pot anar, a veure, a fer, i clar, aquesta gent pues, s'està moguent més, està accedint més a les coves, i realment no té, digamos, una conscienciació de que aquest puesto, aquests ecosistemes són molt fràgils i han d'anar molt alerta a el que fan.
Posa'm-nos un exemple d'algun fet en concret, qualcú que s'hagi oblidat, no sé si aliments, papers, sí. O per exemple pegar un cap fico quan les aigües estan totalment en calma, no? De quina manera la vibració pot alterar exacte. Una cova. Posa'm-nos exemples.
Bueno, man, per exemple, la cova més famosa, la cova dels Coloms, que està per la part de Cala Barques i tot allò, i, bueno, és una cova que últimament, d'aquests darrers anys, pues, s'ha fet molt famosa. S'ha fet molt famosa perquè hi ha, per exemple, empreses d'aventura, que no estem en contra d'elles, tampoc, empreses d'aventura, empreses que ofereixen dur turistes o dur gent en aquesta cova i la duen en barca cap allà i entren, has d'entrar... T'has de tirar dins la mà, entres, i allà de dins, pues, molt grossa, molt guapa, hi ha un llaig, i sí, t'inviten, digamos, a tirar-te dins el llaig amb aquesta aigua fresqueta. Normalment en l'estiu, bé, normalment no és en l'estiu, quan se fan aquestes excursions i tot això, precisament perquè la gent, pues, el que demana tirar-se dins l'aigua i està fresc i això. Però hi ha, digamos, guies d'estrangi, o guies un poc així per guanyar 4 duros, pues que també duen gent allà, però no amb la finalitat de donar a conèixer la cova, sinó amb la finalitat d'un parc aquàtic, d'anar allà i passar-se bé, riure una mica, tirar-se 4 capficos allà de dins i res, no anar alerta. Nosaltres considerem que una cova és com un museu, bé, que tu no t'admiràs un museu i te posaràs a riure i jaji, jaja, i tocar les coses i tocar les escultures i això. No, una cova és com un museu, és molt delicada. Les aigües sempre estan tranquil·les, els animals que viuen allà de dins, qualsevol perturbació les pot molestar, i inclús si te tires i fas zones grosses, pues són quan arribes les voreres, les estalactites, macarrons i litites que creixen per allà, pues se rompen perquè són molt delicades. A part de que la gent, pues, com que no va alerta i no sap que això se pot rompre, pues, sense voler també en puguin tocar i rompre.
I com creus que la vostra denúncia podria tenir efecte o arribar supos que qui pertany, no?, per prendre decisions o, qui sap, si restriccions?
Bueno, això la conselleria sé que s'hauria de posar endavant, la conselleria de Medi Ambient sé que s'hauria de posar endavant, però, bueno, tenim, digamos, experiències desagradables en la conselleria i no se'n fa càrrec i, la veritat, amb aquesta darrera legislatura, pues, molt malament. De fet, han denunciat un parell d'actes vandàlics d'aquests, realment van denunciar a ells mateixos i a la universitat per haver fet accions que no havien d'haver fet, i arrel de tot això, pues ara no som els autoris de nosaltres, a la federació, que fa 20 anys, més de 20 anys, que feim feina amb ells, que hem estat fent contractes de conservació i protecció en la conselleria, pues ara arrel d'aquestes denúncies, pues, van collir en altres i no mos deixen entrar. Aquestes denúncies estan a través d'un abogat presentat en jutjats i estan pendent d'un judici. Però bueno, sí que s'hauria de ser ells que fessin càrrec de tot això. Considerant, des de la federació, considerant que el que no podem fer és, en 60.000 coves que tenim a Mallorca, catalogades, no se pot posar un agent de medi ambient o un guàrdia civil a cada cova perquè no passi el que passa. Considerant des de la federació que el seu és conscienciar la gent de que les coves són un patrimoni natural de tots i, per tant, tots tenim dret a respectar-les, a conservar-les i que els meus fills i els meus nets també puguin gaudir d'elles. No perquè ara hi hagi quatre energúmenos que les s'acarreguin, pues, és un patrimoni que no és com un pi, que el pot tornar a sembrar i tornar a créixer. Això ja no creixerà pues, mai més, ja ben crec que ja no ho veurem. El seu és conscienciar la gent de que, per favor, vale, duix gent a la cova, anau a les coves, si les voleu veure, però amb un respecte i unes normes de preservació.
Creu que si milloressin aquestes relacions, no, amb la conselleria, que venen de molt de temps enrere, com vostè ha explicat, se podrien fer o donar passes endavant per preservar aquestes coves, no? Que, com hem explicat, és un patrimoni natural claro, molt claro important. Sí. O sigui que un punt burocràtic, un malentès burocràtic, no pot endarrerir, no, una causa tan rellevant.
Exactament. Ja el que t'he dit, des de fa 20 anys hem estat fent contractes de serveis en la conselleria, n'hem fet 3 en la conselleria de Medi Ambient i 2 en la Fundació Biodiversitat de Madrid, de cara a preservar i conservar i monitoritzar aquestes coves per saber quins són els seus perills, també de cara a abocaments, perquè hi ha moltes coves que tenen urbanitzacions a damunt i hi ha qualcuna que no té clavegueram, doncs medir a veure si realment les afecta, no les afecta i com les afecta, i dur un seguiment de tot això. Degut a aquesta denúncia contra la universitat i contra la societat espeleològica balear, que són els qui realment van fer malbé aquesta cova, pues, ara l'han coït en altres, perquè, clar, la conselleria i la universitat són afines i ara són nosaltres que paguem els plats romputs. Bé, bueno, nosaltres, la societat, perquè realment ara pues, no pot entrar ningú allà. Fa 2 anys que no podem entrar, fa 2 anys...
I quin va ser exactament el motiu de la denúncia contra la universitat?
Doncs pues que la societat espeleològica balear, que fa feina per la universitat, és gent de la universitat, són científics, pues, tenien, o tenen, bueno, no tenien, unes zones d'exploració i estudi, igual que la federació. Bé, de fet, aquesta gent perteneixia a la federació, se varen separar de la federació, pel que siga, se varen separar de la federació i ho van per seu compte, perfecte. Pues, tenien unes zones d'exploració allà, juntament amb nosaltres, i cooperàvem entre tots dos, però llavors ens van donar compte que les galeries que ells empleaven per anar a la seva zona de treball, pues, les havien fet malbé, no havien mirat prim, no s'havien balisades, se va rompre tot els espeleotemes de la galeria, i nosaltres, pues, jo me da igual denunciar la conselleria que denunciar un particular, que denunciar qui sigui. Qui la fa, l'ha de pagar i no s'ha de tornar a fer. Perquè això, el que dic, que tot el que està romput, està romput. I la conselleria, pues, no li va caure bé, i per això ara no m'ho deixa entrar altres. I l'excusa que posa la conselleria és per 4 raons. Perquè si entrant poden rompre, podem trepitjar en terra, podem entrar organismes que no toquen i mos podem fer malbé nostres. O sigui, per aquestes 4 coses genèriques no podem entrar. Però ja t'he dit que està denunciat, està via jutjats, però la justícia va tan lenta que suposo que estarem... Ja no hi serà, aquesta gent ja no hi serà i llavors hi haurà judici.
Guillem, volem esperar, no?, que tot això se pugui arreglar, se pugui arribar, no?, a un enteniment, perquè
claro,
crec que l'objectiu sí. és comú, que tothom, tant universitat, conselleria, ciutadania, grup d'espeleologia, tothom vol preservar aquest patrimoni. Com sí, explicaves, sí, sí, sí. és una qüestió que ve de temps enrere, que de moment no s'ha solucionat, però des d'aquí també traslladam aquesta situació perquè se li pugui donar una visibilitat per aquest bé comú que explicàvem abans. Guillem, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
De res. Gràcies a vosaltres.
Hem escoltat les declaracions del president de la Societat Balear d'Espeleologia respecte a tot el que està passant, no?, els darrers anys. Vos demano una valoració, perquè hem començat a parlar de l'impacte del turisme. Pots començar tu, si vols, Juanan, que no has intervingut abans de l'entrevista. Hem començat parlant de l'importància de la preservació, de l'impacte dels turismes, de la situació que suposa que els influencers publiquin. Però, clar, ha derivat la conversa a un malentès, no?, una situació burocràtica que s'ha cronificat d'anys enrere amb la conselleria, la universitat i el grup balear d'espeleologia.
Bé, disculpeu, desconeixia, no?, aquest enfrontament que hi havia hagut. Aquí a Eivissa el que us puc explicar és que els influencers també han fet molt de mal en qüestió d'aquestes coves. Aquí tenim Sullal de Nacoloms, que és conegut com la cova de la llum, en què cada estiu els bombers han d'anar i fer algun rescat. És una cavitat que des de terra un es pot llançar, allò és una piscina natural, no hi ha més entrada que aquella, per la mà sí que es pot anar per davall, i bé, tot i que les indicacions que prohibeixen es llançar-se a la mà, cada estiu hi ha algun turista, algun resident que acaba tirant-se, no pot sortir-ne, i al final ha de ser els bombers els que l'han de rescatar. També tenim record que hi ha una cova, això Manuel Aguilera potser ho sap, en el final de la platja d'en Bossa hi ha una cova on es varen amagar en Rafael Albert i la seva dona, en Maria Teresa León, en el principi de la Guerra Civil, perquè ells, el principi de la guerra els va agafar aquí a Eivissa, i es van amagar una cova allí a la platja d'en Bossa, molt prop de la torre d'escarregador, i allí varen passar un parell de dies amagats. Bé, aquesta cova va ser senyalitzada, va ser pel Consell d'Eivissa, però després ha estat vandalitzada. Ja sabeu els problemes d'habitatge que hi ha, i va haver-hi gent que s'hi va posar a viure en aquella cova, a fer foc i tot això, i també es va haver d'arreglar tot el que es havia fet malbé. Jo entenc que si es vol conservar aquestes coves, el que s'han de fer és tancar-les, que no hi pugui entrar-hi la gent, i si experts, investigadors o espeleòlegs, que es demani un permís, i que un permís especial per poder-hi anar, i que se'ls hi doni, però no poden estar obertes en el públic així com així.
Darrer apunt abans d'anar a publicitat sobre les declaracions del president balear de la societat d'espeleologia, Manuel, i què t'assembla que expliques, no?, aquest enfrontament que ve de temps enrere, que per una part burocràtica, podríem dir, no s'hagi arribat a lluitar de manera comú.
Sí, bueno, a mí me sorprende sobre todo que haya división incluso entre las asociaciones de espeleología, ¿no? Que esto ocurre también en todos los ámbitos, incluso en el periodismo, porque es el que ha hablado es el portavoz de la Federación Balear de Espeleología, y los que están denunciados es la Sociedad Balear de Espeleología con la universidad y la consellería. Y bueno, me sorprende que unas instituciones tan importantes y que trabajan por la protección de las cuevas estén denunciadas por incumplimiento, y bueno, a ver cómo queda eso.
Sí, no sé. Jo, bueno, trobo que és bastant preocupant que fins i tot se denunci la Direcció General de Medi Ambient. Jo crec que el que m'apareix més destacable d'això és que la Federació Balear d'Espeleologia ha demanat que s'obre una investigació interna sobre aquests fets. Llavors, a mi no me consta si s'ha obert aquesta investigació interna més enllà de la picabaralla entre entitats, i crec que estaria bé que la conselleria aclarís si s'ha fet aquesta investigació, i com a mínim si s'han aclarit els fets, si s'ha de multar a qui sigui, que no ho sabem, però que hagi fet malbé aquesta cova, i si s'han pres les mesures necessàries per protegir aquesta cova, que és el més important.
Aprofundirem en aquesta qüestió.
Sí, recordem que és una cueva de Puerto Colom, no? que és la cova dels dels Ases, no?
Sí, dels Ases.
Sí, el tema de la denúncia.
Exactament. Sí. 9:39, si me permeteu, el bisturí a la part de ràdio, publicitat a la part de tele, tornant tot d'una.
El dia. El bisturí. Javier Alarcón.
Buenos días. La noticia del día son las vacaciones. Mientras España se despertaba ayer currándose en las calles de Ceuta, en una manifestación para echar a todo el exceso de invasión que le sobra desde hace 27 días, sus descansados ministros regresaban de las suyas para dedicarse intensamente a hacer el ridículo internacional. No es solo mentirte a ti, no solo desmentirse entre ellos, sino que sea la minúscula delegación de un desgobierno ceutí la que desmiente directamente a toda una ministra. Eso dice el titular. El interior de este charco llamado país desmiente a la defensa de este chiringuito. O sea, España se va de vacaciones a Marruecos y cuando regresa por Ceuta, con unos kilos, con unos miles de seres humanos invasores de más y con un moreno permanente de estar a la deriva sin hacer nada, deja un momento la valla abierta por vacaciones y la asaltan una curia de ministros mentirosos. Llegan de no hacer nada y se navajean entre ellos. Se violan mutuamente los códigos de respeto y buen gobierno frente al mundo y se asaltan entre ellos, invadiendo la dignidad de todos los ciudadanos de este país. Hoy que la ministra Robles ha dicho que su gobierno ha llegado tarde a Ceuta después de tanta ducha y masaje presidencial y que antes de esa modalidad de traición llamada vacaciones, su inteligencia, por llamarla de alguna forma, su CNI, había avisado de la performance asalto por tierra, mar y valla. Ya se sabe, por fin, a quién es necesario expulsar. En frío, por lo legal, pero sin contemplaciones. Y ya mañana, y siempre al límite. ¡Más!
Escucha bien, mi viejo amigo. No sé si recordarás aquellos tiempos ahora perdidos por las calles de esta ciudad. Juntos libros prohibidos, creímos que nada nos haría cambiar, vivimos siempre esperando una señal.
Són les 9:41 minuts, això és El Dia, i seguim en temps de tertúlia amb Anna Mascaró, Juan Antorres i Manuel Aguilera. Un repàs a l'actualitat que també se centra en Ceuta, en tot el que ha ocorregut les darreres 24 hores. El Congrés dels Diputats vota avui 14 iniciatives registrades per al Partit Popular que demanen la compareixença urgent del president del govern, Pedro Sánchez, i de 10 ministres per poder retre comptes de tota la gestió que s'ha fet davant la crisi migratòria del darrer mes. La ministra de Defensa, Margarita Robles, reconeix que el govern va arribar tard a Ceuta pel que fa a la crisi migratòria. Ha estat una de les declaracions, no?, més comentades, aquest reconeixement. Recordem que ahir també parlàvem de la necessitat del comandament únic, que deia el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, que arribava molt tard aquest comandament únic. Així que vos deman dia rere dia, i a mesura que se van analitzant i afegint noves informacions sobre aquesta crisi, si veus un final proper en el temps, Anna, perquè tot això s'està allargant, arribarà la tardor, arribaran també els problemes de salut ja han començat, de moment ja han dit que no era necessària ni prendre mesures ni arribar a un confinament, perquè se parlava de casos de sarna, de gastroenteritis, que estan controlats, però que tota aquesta gent està malvivint a la platja. Tot això se pot agreujar molt.
Clar, és que rere tot aquest soroll polític hi ha tota la gestió de la crisi humanitària. La setmana passada xerràvem de les 500 menors que el govern espanyol havia decidit traslladar a la península. Les darreres informacions apunten que ja se n'han traslladat 300, però continuen havent centenars de persones i centenars de menors que viuen en estructures improvisades i malviuen en estructures improvisades, algunes per les mateixes associacions de veïnats de Ceuta. Llavors, això és el més important i és el que ha d'estar en el centre del debat. I després, respecte a la picabaralla política, jo crec que sembla que el comandament únic que se reclamava des de Ceuta sembla que és bastant necessari, perquè estan havent discrepàncies entre els mateixos ministres del govern, i també és evident, no? M'ho pareix que acaba pel seu propi pes, que després d'aquestes diferents versions entre dos ministres que se contradiuen i se desmenteixen entre ells, és necessària una compareixença per aclarir què va passar i com se va gestionar això. Margarita Robles se la coneix per ser una ministra que va una mica per lliure, que no ha tingut gaires dificultats a vegades per desmarcar-se o per sortir-se una mica de la línia argumental del govern, i en aquesta ocasió ho va fer i va declarar en el Congrés que no s'havia gestionat bé la crisi, i a més hi ha un tema rellevant, que és que apunta que CNI afirma, de fet, on de rècord, que CNI va avisar de que això se podria arribar a produir, que hi havia moviments estranys a la frontera. Llavors el ministre d'Interior ho ha desmentit categòricament. I, clar, jo crec que és necessari que s'aclareixi aquesta situació i què ha passat exactament.
Sí, esa es la clave, ¿no? Antes lo hablábamos. Primero que hay unos 10 ministros implicados en esta crisis, que parecen muchos, pero es que en el Consejo de Ministros hay muchos ministros, son 22. Y claro, bueno, hay muchos implicados. Lo que comentas de que Margarita Robles va por libre... Es un clásico en los ministros de defensa, porque da igual que sean socialistas, que del PP, cuando ellos entran en la dinámica del militar, ¿no?, que es el ejército, porque ellos están representando al ejército, su compromiso está sobre todo con los suyos, y a veces no coincide con la dinámica o la política que lleva el gobierno, que yo creo que es lo que está ocurriendo ahora. Y Margarita Robles tiene que defender a los suyos, y desde el principio ha defendido la actuación del CNI, porque claro, todo el mundo decía, pero ¿dónde está la inteligencia española, ¿no?, que no se entera o que no avisa, ¿no?, de una invasión de nuestras fronteras, cuando tiene multitud de espías y agentes por allí, ¿no? Entonces, hoy todas las portadas a nivel nacional, de todos los periódicos, incluso El País, dice que hay una disonancia dentro del gobierno y que Margarita Robles dice que se avisó a las fuerzas de seguridad, y Marlaska, ministro del Interior, dice que no. Entonces, bueno, la imagen que se deja es patética, y yo creo que lo deben aclarar.
Marlaska diu que no hay cap informe, ¿no?
Sí, que no hay, claro,
en això,
claro,
¿no?
Claro, pero ahí yo creo que se refiere a un tema de forma, ¿no? Dice, a lo mejor hubo un aviso, pero no como un informe, que es el procedimiento habitual.
Es verdad que después Interior desmenteix també qualsevol tipus d'avís i tal, però en declaracions públiques ell, que jo hagi vist, insisteix en el tema de la paraula informe, no?
Sí.
Que és complicat, no? Que tot això s'estigui gestionant amb els milers i milers de persones que es varen organitzar i que es vulgui escapar, no?, dels serveis secrets, de qualsevol tipus de pista, no?, que podia indicar que això s'havia de produir. Juanan.
És inimaginable, no?, que els serveis secrets espanyols no se'n adonassin de que hi havia 70.000, 80.000 persones esperant per creuar la frontera de Ceuta. També no és creïble que CNI no avisàs. Tampoc és creïble que la policia no ho sabés. És que no és creïble res del que expliquen. I aquí jo crec que l'únic en què han estat d'acord Margarita Robles i Fernando Marlaska ha estat amb no culpar el Marroc. Vull dir, jo crec que cap ministre li dona la culpa al Marroc, quan està clar és que des del país vasí tenen un paper fonamental amb aquesta crisi. Vull dir, aquesta gent no s'ha organitzat tota sola per venir a creuar la frontera, i jo crec que ahir, no sé si se li va escapar aquesta paraula, la paraula invasió, a Margarita Robles, però una invasió no es fa d'un dia per l'altre. Ja hem vist molta gent, o alguns, s'ha destapat que alguns dels que van creuar la frontera i que han parlat amb mitjans espanyols i explicaven que hi ha molta misèria en el seu país, després s'ha descobert que tenen xarxes socials i que fa poc més d'un mes i mig eren en el Mundial dels Estats Units, ben a la selecció del Marroc. Vull dir, aquí hi ha moltes coses que no quadren. També hem pogut llegir com hackers han destapat quants d'agents infiltrats hi havia organitzant tot això del Marroc. Vull dir, encara hi ha moltes pàgines per escriure, s'ha d'investigar molt i, evidentment, el govern espanyol ha tardat moltíssim en reaccionar. Vull dir, ja estan parlant gairebé d'un mes, aquesta setmana s'ha creat aquest mando únic. El govern espanyol ha arribat tard i malament i jo crec que es salva perquè ha set a finals de juliol i tot el mes d'agost en què la majoria o gairebé tothom en aquest país està de vacacions i inclús suposició, no? Que tot i que ha comparegut encara no ha fet tant de mal en el govern com podria haver set en una altra època de l'any.
Són les 9:49, una pausa més, recta final d'aquesta tertúlia. Torna'm tot d'una.
Al día y Vetras Radio.
Para ti, para ti y también para ti, en Eroski te damos el melón piel de sapo entero a 79 céntimos kilo, la pechuga de pollo al corte a 5,95 euros kilo, la merluza de 1 a 2 kilos a 9,95 euros kilo y la empanada de carne con guisantes bandeja de 2 unidades a 3,70 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
Per viure a Mallorca només hi ha una regla. Jo per tu, tu per mi. Jo per tu fong la muntanya amb la mà. Faig que el temps s'aturi i et faig un lloc a taula. I tu em cuides a mi i a qui viu aquí. Jo per tu, tu per mi. Amb la col·laboració de la Fundació Turisme responsable de Mallorca del Consell de Mallorca. Illes Balears Sostenibles, govern de les Illes Balears.
Segueix la calor. Necessites vacances sense sortir de Mallorca? Aprofita el final d'agost i fes una escapada en família o en parella al Green Garden Apart Hotel de Cala Rajada. Tot inclòs, piscines i diversió per a totes les edats. I a més, amb l'arena fina i blanca de Cala Agulla a només una passa. Tu desconnectes, els altres gaudeixen. Descobreix l'oferta especial amb fins a un 20% de descompte per a residents a gardenhotels.com. Garden Hotels and Resorts, les teves vacances més a prop que mai.
Vetres Ràdio estrena nova temporada més aviat que mai. Dilluns 31 d'agost, la Ràdio Pública presentarà la seva proposta pel 2026-2027, amb programes reformulats i millorats, amb noves veus i nous continguts, amb una aposta per la informació sense deixar de banda l'entreteniment. Consulta la nova programació a ivetres.org/ràdio.
Seguim en temps de tertúlia. Són les 9:52 i ampliem els detalls d'una darrera hora. El Tribunal Superior de Justícia de les Balears ha confirmat la presó permanent revisable a la mare que va llançar un contenidor a Porto Cristo, el seu nounat, i a l'oncle de la nounada, cunyada de la mare. L'alt tribunal ha desestimat els recursos dels tres condenats i manté les condenes per assassinat per traïdoria ratificant. La postura, recordant, fixada el març d'enguany pel Tribunal del Jurat de l'Audiència Provincial de Palma. Uns fets que varen ocórrer el 2023, on la principal condenada, la mare, va donar a llum a una nina prematura d'unes 26-27 setmanes de gestació a l'interior d'un vehicle en el qual es trobaven els tres processats. Malgrat ser plenament conscients que la nounada presentava signes clars de vida i de la necessitat imperiosa d'assistència mèdica, donaven la seva extrema prematuritat, tant la mare com el seu cunyat van acordar desprendre's d'ella. L'autòpsia va determinar que la bebè va morir a causa d'una parada cardiorrespiratòria multifactorial desencadenada per la falta d'assistència mèdica afegida a un traumatisme cranioencefàlic infligit en el moment de ser llançada en el contenidor. Presó permanent revisable tant per la mare com per al seu cunyat. És una de les darreres hores que ampliaran tot d'un dels nostres companys dels serveis informatius en pocs minuts. Són les 9:53 i ja que aprofitem que tenim Manuel Aguilera amb nosaltres i que sempre que ens acompanya, no?, podem contar-vos o ampliar detalls sobre tot el que respecta a la memòria democràtica, la història en general, volíem aprofitar que te tenim per parlar dels murs de la dignitat. Recordem als oients i espectadors que el govern vol estendre aquests anomenats murs de la dignitat a més municipis de les Illes després de la inauguració del passat dia 27, de la qual Manuel va fer el discurs inaugural.
Sí, bueno, hay que recordar que el muro de la dignitat o el mur de la dignitat se inauguró en Palma el pasado 27 de julio y recoge por primera vez a los nombres de las víctimas de los bombardeos de Palma en la Guerra Civil. Ellos son personas, la mayoría, bueno, personas inocentes que de todas las ideologías que sufrieron en ese caso el bombardeo de la aviación republicana y por primera vez tienen un espacio de memoria cuando durante muchos años se le negó, ¿no? Incluso se llegó a votar en contra en el año 2020 en el Ayuntamiento de Palma. Con los años, la sociedad y los partidos políticos han tomado conciencia sobre este tema. Incluso el PSOE propuso hace unos meses ampliar ese espacio de memoria de Palma, ampliarlo al resto de municipios de Baleares, donde sí hubo bombardeos del otro bando, ¿no? Entonces se estaba incluyendo a las víctimas de los dos bandos. Esa votación en el Parlamento consiguió que todos los partidos votaran a favor, que hubiera unanimidad sobre un tema de memoria, que eso es una gran novedad, ¿no? Que Vox, Mex y todos votaran a favor. A pesar de eso, cuando se inauguró el Muro de la Dignidad de Palma, el PSOE y MES no asistieron, lo cual me parece un error. Sí asistieron los familiares de víctimas, que evidentemente hay gente de todas las ideologías y que agradecieron el gesto. Y ahora ese gesto se va a extender a otros municipios, por ejemplo, a Artá, que allí hubo un bombardeo fascista italiano que mató a 11 personas, la mayoría mujeres y niños, y también el Ayuntamiento de Artá, gobernado por el PSOE, ha organizado unas jornadas con conferencias, una ruta guiada y la proyección de un documental, diferentes cosas sobre este tema. Y luego otros municipios donde murieron, en este caso, por la aviación republicana, como Santa María, Sóller, Inca, es muy importante. Inca fue el primer lugar donde murieron personas por bombardeos en la Guerra Civil en Baleares, que fueron 3 países, y luego Ses Salines. También la capital de, bueno, Vila, Ibiza, o sea, la capital, y Mahó, donde sufrieron bombardeos, sobre todo fascistas italianos. En el caso de Menorca, solo fascistas italianos, en el caso de Ibiza, de los dos bandos. Y bueno, en esos casos estamos hablando de alrededor de 30 personas en Menorca y 30 personas en Ibiza, que van a tener també el seu espai de memòria.
Que és important també valorar, Juana, l'acord polític, no?, davant temes, sí, que ens afecten a tots, no?, que els polítics se posin d'acord, no?, que tinguin les mateixes visions.
És que estan parlant de víctimes humanes, vull dir, els bombardejos ja podrien ser aviació italiana, aviació republicana, les bombes caien on caien i mataven a qui es trobaven per enmig. Les bombes no, en aquest cas, no eren gens selectives, sinó que caien caien allà on caien. Aquí, com bé ha explicat en Manuel, hi va haver bombardejos per part dels dos bàndols i les víctimes, en aquest cas, són les grans oblidades, no?, les víctimes d'aquests bombardejos, així com les víctimes ja reconegudes, per exemple, dels fets del castell del 13 de setembre del 36, en què varen morir moltes persones en el castell o d'altres víctimes de la Guerra Civil, sí que han tingut el seu homenatge, que els bombardejats, les víctimes dels bombardejos, encara no havien tingut aquí a Eivissa, així que entenc que és una mesura que aquí estaran d'acord tots els partits, i jo espero que hi hagi unanimitat a l'hora de, quan hi hagi aquesta inauguració, a l'hora de que hi vagi tothom i que tothom estigui d'acord amb aquest homenatge merescut.
Anna, per cloure, una darrera valoració sobre aquesta qüestió, sobre la inauguració dels anomenats Murs de la Dignitat, que cada vegada s'afegeix en més municipis.
Sí, jo crec que, com els meus companys, crec que és destacable que s'aconsegueixi el consens en aquest tipus d'iniciatives, perquè crec que és essencial per la memòria democràtica. És una llàstima quan hi ha partits que se posicionen en contra de la recuperació de la memòria històrica, que és una part fonamental per la salut democràtica d'una societat. I, però bé, sí que és vera que sempre que surt un tema de memòria crec que no se pot deixar de dir que aquesta legislatura s'ha derogat la llei de memòria democràtica, una cosa que ha qüestionat el Tribunal Constitucional i que s'ha de veure com se resol, i que penso que aquest tipus de derogacions, encara que les lleis se poden modificar i se poden adaptar i millorar, però els discursos que han tingut aquesta legislatura en el Parlament, sobretot per part d'una formació política que és Vox i que amb el suport del PP va aconseguir aquest objectiu de derogar la llei, no ajuden en aquest consens i en aquesta cohesió social en el voltant d'aquest tema.
Se'ns esgota el temps. Manuel, Juana, Nana, moltíssimes gràcies per aquesta xerrada, per aquesta tertúlia, que tingueu un bon dimecres.
Igualment,
salut.
Igualment per tu. Escoltam els nostres companys dels serveis informatius a la ràdio i fem una petita pausa per publicitat a la part televisada del nostre programa i tornem amb més propostes. Vos contam que crida molta atenció. Tornada a l'escola, costa de setembre, i sembla que són moltes les persones que demanen un préstec per poder afrontar els estudis universitaris. Després ens explica Cristina Borrallo des de Asufin.
TV3 Ràdio. Les notícies de les 10.
Bon dia. Es paralitzen de moment les obres per apuntalar el local